i dió per trobar els quatre sospitosos, mirant els encierros, els Sant Fermín,
el procés d'investigació,
buscant, sí, buscant els quatre sospitosos, no, que hi havia, buscant quatre persones que anessin justes amb una, que anessin juntes amb un vestuari característic, etc, etc. Hòstia, em sembla. I després surt l'alcalde de Pamplona, surt la gent que va convocar les primeres manifestacions, surten uns àudios que són francament difícils d'escoltar d'aquests desgraciats. O sigui, és una cosa bestial.
Està molt bé aquesta part de la investigació. Sí que és cert que això potser no es coneixia perquè és una cosa ja més interna d'investigació policial, però sí que surt el policia, per exemple, que també es va dedicar hores i hores a submergir-se a les xarxes d'aquesta gent per trobar vídeos, per trobar coses que els impliquessin, no? Són... És una investigació llarga i dura.
Són 100 minuts de documental formal, un documental de tota la vida que està, és magnífic. També us dic que és difícil de veure.
No està sola la lucha contra la manada a Netflix. Va, i tanquem dos voleu les dues o no?
Sí, si podem, sí, no?
Una, Disney Plus, sèries, això ja
sí.
Canviem totalment de registre a Disney Plus, em sembla una que us ha agradat i una altra que...
A veure, la Disney... Shogun.
Yeah. Do not be fooled by our politeness.
Ah, parla en anglès.
Sí, no, són japonesos que parlen.
No és veritat. No,
per
hi ha un senyor que parla en anglès.
I la resta...
Ah, vale. És la primera decisió formal que a mi m'agrada, que és que home, no són senyors que no són anglesos, parlen en anglès.
Hauria estat ridícul, eh?
El 80% dels senyors parlen japonès.
Ah, perfecte. Sí.
I després hi ha un 20%...
Bon, pregunto, a on està ubicat? Japó.
Això està ubicat.
Al Japó.
Segle XVII, principis del segle XVII, Japó feudal, un timoner britànic que arriba allà per casualitat amb el seu vaixell, no? Desembarca i es veu ficat, no? És com un observador de luxe de la lluita entre cinc clans diferents que lluiten per això, per ser el shogun de Japó, no? És Joc de Trons.
Està bé.
Sense màgia, sense dracs, sense amb dracs. Una qualitat en el vestuari, en l'escenografia, en el disseny de producció.
La posada en escena és espectacular.
És espectacular. Sí. No hi ha ningú molt conegut a nivell d'actors, és a dir, no hi ha estrella. S'han gastat dos calés en què tot soni real.
Has dit molt ràpid, ser shogun és ser el màxim
és el senyor, comandament. És el gran senyor de la guerra, no? El general. I a més, els que tinguin una edat, com nosaltres, excepte la Noé, recordaran l'adaptació de Richard Chamberlain, al 80, que va tindre 130 milions d'espectadors i que adaptava el best-seller.
Aquesta sèrie a casa es veia religiosament. Religiosament.
Aquesta sèrie, la nova, és molt superior, però perquè està feta, està feta des del paràmetre japonès. És a dir, no és el paràmetre occidental, que sempre és aquesta idea del senyor que arriba i veu els salvatges, el que estan fent i tal, sinó un tio que arriba i es troba allà immers en una batalla que no acaba d'entendre i com aquest tio es va... doncs això, endinsant en aquest món i entenent com funcionen.
Com tampoc els entenen ells, no? Quan clar, arriba clar. I diu, són uns salvatges aquests, què fan, no? És una pel·li... Dona gust, Vera, venim de moltes sèries... Venim de moltes sèries que tenen molta pasta i que fan autèntics estropicis, i és un plaer veure una sèrie que té pasta però que l'aprofita bé i sap treure rèdit. I aquesta és una... exemple.
Amb respecte i amb rigor històric i hòstia, res, amb ganes de fer les coses bé.
Està basat en la història real del primer britànic que va arribar a l'arxipiel japonès, no? I com aquell senyor doncs va entrar en aquest tema.
De fet, el personatge protagonista a mi és el dels que menys m'importa dins de la sèrie.
Tu què t'has semblat, Noé?
A mi m'ha encantat. Jo crec que té una posada en escena molt xula. A més, hi ha tantíssimes sèries ara mateix que costa molt enganxar-se a una. Jo dropejo les sèries constantment perquè és impossible seguir-les totes. Les deixo anar.
Que no te les acabes.
És impossible seguir-les totes i que a més hi ha moltes sèries que s'enfonsen. Després, potser m'equivoco, però jo crec que aquesta no té gaire pinta d'enfonsar-se. Sí. Té dos capítols que he vist boníssims,
Si heu de fer reculada,
ja t'asseguro jo que no.
Ja t'asseguro jo que no. Té una pinta sencera. Fantàstica.
N'he vist 8 dels 10.
Mira el Blai.
No, ja està.
Mira el tio.
No segueix.
No formarà part de la reculada.
La gent va votar reculada. Sí. Se'n creu per als que defensàveu...
La gent manipulada per vosaltres, no?
Sí, clar, ja hi som.
Bueno, no, però és veritat, això que diu la Noé, que és una sèrie que és molt difícil que se la foti, perquè està tan ben plantejada. Són 10 episodis i de moment només n'hi ha dos. Sí, que l'últim capítol es projecta el 23 d'abril.
Per cert, Xavi, si us agrada Joc de Trons, és molt semblant a Joc de Trons, en el sentit que són famílies, geopolítica, no té fantasia la sèrie, però sí que té aquest component, no? De conspiracions.
No hi ha el teu personatge favorit de Joc de Trons, sí, de la Noé, que és la bruixa Melisandre.
No.
Que us agrada molt Melisandre, te'n recordes? Sí. Te'n recordes la batalla?
Me'n recordo de Melisandre.
Te'n recordes aquell error estratègic que va ser enviar
els
primer...
Els eunucs.
Quan s'havia...
Ara treu coses de fa 3 anys, 4... Bueno, això què és?
Es va enviar primer els... No sé qui s'havia d'enviar primer.
Com es deien els de la...
Conversa de borratxos,
els cavalls, com es deien?
Els dos cavalls.
Tu que saps el joc de trons.
Els dos cavalls?
Sí, sí, cony, ui, els que seguien els primers.
Els
Rorromins?
Els Ronin?
No,
què dius?
No me'n recordo. Bé, és igual.
Home, sí, la primera tribu...
El Toni està dient...
La que és jefa...
Sí.
El personatge de la Hacedora de Dragones.
Ostres,
tu. Com es diu?
Dothraki.
Els Dorayakis.
Bueno, tot això ho diu perquè va haver-hi tot un debat, i ara no vull estendre perquè hem de fer l'última, va haver-hi tot un debat extraordinari sobre l'error estratègic en batalla, com si ara tothom... Si tothom sapigués què s'ha de fer per lluitar contra morts, no? Bueno, en fi.
Un error estratègic.
12 i 5. Va, l'última. Si en aquest cas Shogun era la bona...
Podem acabar per...
Prime Video,
Noé, va.
Reina Roja.
Cal, en sèrio?
Sí, sí, va, Noé.
Reina
va.
Roja.
Què vol? Avisar-la. A vostè i la seva organització.
Ah, està en català, més o menys.
Està en català.
Mira,
doblada al català.
No rigueu, home.
No és bona notícia, també.
Què passa?
Jo és que no sé per on començar.
Va, va, Noé, va.
No guanya,
però de què
no
va, de què va?
Doncs que tenim a la tia més intel·ligent del món, sí, paraules textuals sí, sí. de la sèrie, amb un coeficient de 240, no sé, sí. que es diu... Antonia Scott, és que
ja em trenca.
L'Antonia.
Yeah.
Es dedica a resoldre un crim. O sigui, la passa Toni. Un crim, i criden aquesta noia, i bé, doncs... És que...
No hi ha més. Què passa?
Eh? O sigui, saps quan ja estàs veient una cosa que dius... Estic veient el guió, estic veient tot l'artefacte, estic veient els cops d'efecte, estic veient...
Les costures.
Com podem fer aquesta frase perquè sigui... interessant. O sigui, tot això, tota l'estona ho estàs veient i és tan risible.
Tinc molts missatges de gent que estava esperant el vostre comentari, sí, perquè no li ha agradat gent.
Home, mira, és que no hi ha per agafar-ho.
Mira, Xavi, és una hamburguesa
el,
de quatre...
El que és més punyent de tot és veure a l'actriu protagonista, la Vicky Luengo.
Si només fos ella, que és boníssima.
És boníssima.
Si només fos ella...
Ja, però és que, clar, després veus...
Ella fa el que pot. Ella fa el que pot. Ella ho dic que està terrible.
Mare meva, és que no sé...
Jo no sé si l'han volgut fer dolent a propòsit, o és que...
No, a propòsit no.
Tu fa una sèrie de... De manera casual, no, no. Perquè sincerament, ostres, és que de vegades tinc dubtes, perquè és una pestanya.
És una hamburguesa de clichés.
O sigui, sou molt... És un sembla molt dolent.
A veure els estereotips molt, del gènere, però de la manera més esperpèntica possible. No et creus res del que estan dient, res del que està passant. Clar. Estàs dient tot... l'artifici constant.
Jo no sé per què, però tots els personatges paren així.
Sí.
El... Antònia Escolta.
Bueno.
No,
però... Perquè no deuen poder-ho dir amb veu alta.
Sobretot el pobre Àlex Brendemull fumant massa. Fa d'una manera molt estranya, com si hagués baixat un... Com un... Sí, no en sé...
Un pit.
Però estàs veient el guió que posa pausa dramàtica.
Sí.
Antònia! Sí, això molt antinatural.
Molt.
És que no hi ha res que no sigui cliché en aquesta sèrie. De veritat, oi, Xavi, no, l'esforç és trobar alguna cosa que sigui original, perquè no hi ha res que no hagis vist en altres sèries mil vegades.
O sigui, molt malament hauria d'anar l'any
perquè
no sortís en el número 1 o número 2 de les pitjors sèries de l'any. Atenció, perquè ahir, pel meu gust, jo l'he acabat. La primera temporada supera Zorro.
Hòstia, vas fort aquí.
Supera Zorro. Ostres. Miguel Bernadeux, d'acord? Miguel Bernadeux és Matt Damon al costat del que fa el pobre Hobbit.
Bueno, a més, perdona, el llistat és a mi m'agrada, o sigui, Vicky Luengo, Hobbit Keuchkerian, que està en un moment boníssim, Àlex Brendemull, tots són molt bons actors.
Estan bé. Molt bons actors.
Això demostra que amb un guió dolent es pot carregar qualsevol.
Et dic, té molt de mèrit aconseguir que tothom estigui malament.
Que tota aquesta gent pobra.
Si hi ha un senyor que surt de secundari en un cantó i dius, hòstia, que parla...
I després, quan la Toni comença a fer deduccions, és com, fan com la sèrie Sherlock Holmes,
sí,
i posen uns efectes especials estranys, comença a flotar per la sala, toca coses, apareix...
Tot això és adaptació de l'èxit aquest del Gómez Jurado, no?
Hi ha un moment...
Dels tios que ven més llibres a Espanya.
Hi ha un moment, només, Xavi, vull recordar, perquè m'ha recordat molt això de les deduccions, que fa deduccions molt estranyes, que són coses òbvies que tu veuries, fins i tot tu, que ets de Sabadell, veuries al minut 1. Yes. Recordo la pel·lícula Species, que és aquesta pel·li sobre una alienígena
alien rosa,
en forma de dona, no?, que arriba a la Terra i tal, i llavors contracten un vident per perseguir-la, no?, perquè s'ha escapat d'un laboratori.
Sí.
I llavors el vident és Forrest Whitaker. I llavors arriben a casa on s'ha produït un assassinat perquè l'alienígena aquesta ha matat una persona. Hi ha un jacuzzi tot ple de sang. I el vident mira el jacuzzi i diu... aquí ha pasado algo terrible.
És una mica la sèrie aquesta, és exactament això.
Sí. Bueno, però us ha agradat o no? Les 12...
Boníssim, amics, recordeu, Dúmia 2 i Reina Roja.
Reina per riure una mica.
És important.
12 i 10, va, fins aquí. Ja la setmana que ve ja ens veiem abans dels Oscars, eh?
Sí.
Blai Morell, sí. Òscar Broc, sí, sí. Toni García, no he vist que...
Bon dia. Xavi, recorda els diners, els diners dels Oscars.
Vinga, va, clín, passa, clín, aneu a parlar.
Els dinerons, ja, els dinerons dels Oscars.
Ara, adéu. Dotze i deu. Hora d'actualitzar. Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Salvador, bon dia.
Bon dia.
Els pagesos aixequen a aquesta hora el darrer gran tall a la xarxa viària del país.
Sí, és el de l'autovia A2 a Tàrrega, on hi eren des de dimarts. La majoria d'agricultors ja n'han anat marxant després de l'acord entre el govern i els representants del sector primari per agilitzar ajuts i també per fer canvis al Departament d'Acció Climàtica. Els pagesos que marxen de l'A2 i ara només queda per aclarir a quina hora es podrà reobrir del tot l'autovia des de Tàrrega. Julen Andrés.
Sí, just ara els tractors acaben de deixar l'autovia, marxen ara, però els pagesos han vingut abans per netejar tota la brossa d'aquests dies, i ara, com dèieu, és temps perquè els operaris de les carreteres acabin d'enllestir i deixar-ho tot obert per poder tornar a circular. Ens comentaven que la idea és poder obrir la circulació abans d'aquesta nit. Ara estan arreglant senyals, s'ha de asfaltar alguna zona on hi havia els focs, uns focs que precisament estan apagant els bombers, i la idea seria aquesta, poder obrir abans de la nit.
Perfecte, doncs tot ho dèiem, conseqüències d'aquestes protestes, que també en el cas de la 2 s'han allargat més de 4 dies, per exemple, amb fogueres a la calçada, i que ara cal esmenar. Seguirem pendents, doncs, les properes hores, també per saber quan podrà reobrir definitivament aquesta autovia A2, connexió entre Lleida i Barcelona, la darrera gran via que quedava tancada per les protestes de la pagesia. D'altres qüestions de la crònica política lligada a l'amnistia. Oriol Junqueras demana pressa per aprovar la llei que justament ha d'amnistiar els líders i altres persones del moviment independentista després de la causa per terrorisme que ha obert el Tribunal Suprem. El líder d'Esquerra ha dit al Consell Nacional del partit que ara no és moment de tacticismes polítics.
No volem desaprofitar mai cap oportunitat per tornar a cridar a la responsabilitat de tothom a l'hora d'aprovar aquesta llei d'amnistia que ha de permetre alliberar de la persecució judicial a centenars i centenars de persones.
I des de Junts per Catalunya, que fan com si sentissin ploure, no se senten interpel·lats. De moment no baden boca sobre com van les negociacions amb el PSOE, precisament per acabar aprovant aquesta llei d'amnistia, i la presidenta del partit, Laura Borràs, ha insistit que l'important és que acabi protegint a tothom.
La llei d'amnistia Esquerra Republicana la volia aprovar com més aviat millor. Nosaltres la volem, aquesta llei, com més robusta, millor, per no deixar ningú enrere. Una llei que compliqui tant com sigui possible els intents de sabotejar-la de tots els que ja han anunciat indissimuladament que volen impedir-ne els efectes.
Hi ha armatisme des del partit sobre quan hi haurà aquest acord. Des de Twitter, el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha insistit que no hi ha hores d'ara ja un pacte segellat amb el PSOE i que qualsevol novetat la informaran des de Junts per Catalunya. Tot plegat en un matí d'homenatge a la figura de Salvador Puig Antich, tot just fa 50 anys de la seva execució. Un centenar de persones s'han concentrat a la presó Model de Barcelona, on va morir el mateix dia i la mateixa hora que van assassinar el jove militant anarquista. Entre elles, familiars, però també la consellera de Justícia, Gemma Ubasarto, diversos referents antifranquistes que n'han reivindicat el llegat des de Barcelona, Adrià de les Heres.
Ubasart ha assenyalat que recordar i ensenyar qui va ser Puig Antich és una eina per aturar l'auge de l'extrema dreta.
El testimoni de Puig Antich ens ensenya el valor de la lluita, un testimoni que subratlla la importància de l'estat de dret i les garanties democràtiques davant l'arbitrarietat i la barbàrie.
Adoni González ha recordat molt emocionat els 5 mesos que va passar empresonat a la Model de Barcelona al costat de Puig Antich.
I era sombrós. La tranquil·litat i serenitat en què parlava. I haig de dir que la paraula execució a mi em costa acceptar-la, perquè no el van executar, per mi que jo crec, el van assassinar, el van assassinar.
L'homenatge ha acabat amb una ofrena floral a la sala de paqueteria, que és on fa 50 anys el règim franquista va executar el jove anarquista. Aquesta tarda, a la Model, també comença un cicle d'activitats. Puig Antich, el compromís vigent, que s'allargarà durant 6 dies avui i participarà l'expresident d'Uruguai, Pepe Mujica.
Ara temps pels esports.
El tècnic de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis, ha donat fa poc més de mitja hora la convocatòria pel partit d'aquesta tarda a la Stage Front Stadium contra l'Osca, amb la novetat de Pol Lozano i cinc joves del planter. Llorenç, Ángel, Gastón, Fortuño i Roger cobreixen les baixes per lesió de Melamed, Sadik, Expósito, Calero i el porter Pacheco. També en queda fora Ian Forns. L'Espanyol se situarà provisionalment co-líder de la segona divisió si aconsegueix la tercera victòria consecutiva. A primera, el Real Madrid recupera Bellingham, José Lu, Camavinga i Carvajal per jugar aquesta nit contra el València, partit d'alta tensió a Mestalla pel retorn de Vinícius després de l'incident racista de l'any passat. El català Òscar Mingueza va fer ahir el gol de la victòria del Celta contra l'Almeria 1-0 al primer partit de la jornada 27. Barça i Girona s'entrenen a aquesta hora per acabar de preparar els respectius compromisos de demà als camps de l'Atlètic de Bilbao i al Mallorca. Ricky Rubio ha tornat a jugar amb el Barça de bàsquet, 11 minuts amb 5 punts, 2 rebots i una assistència a la derrota d'ahir al Palau contra el Mónaco, 67-77 en partit d'Eurolliga. I Pepe Martí és quart a la cursa de Fórmula 2 del Gran Premi de Bahrein quan queden 11 voltes per acabar. El pilot català ja va pujar al podi, va ser tercer ahir a la cursa sprint, que significava el seu debut a la categoria.
Fem també un cop d'ull al temps. El cel es mantindrà mig ennuvolat a la majoria de comarques i més tapat al Pirineu, sobretot al sector de Lleida, on s'aniran repetint els ruixats amb una cota de neu al voltant dels 1.400 metres. De cara al vespre, la pluja anirà a més per Ponent i al sud, i durant la nit s'estendrà a la resta del país, tot plegat amb un ambient més fred i amb una cota de neu que de matinada baixarà per sota dels 1.000 metres.
Lliure, amb Xavi Mundó.
El preu Lidl és el millor preu.
Emportes les nostres tendres contra cuixes sense pell ara per 3,29. T'estalvies un 20%. I canelons de carn per 1,29. T'estalvies un 21%. Lidl marca la diferència.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins, amb DOP Les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
RAC 1.
El Barça, a Sant Mamés, el dia de Sant Madí, el sant més nunyista. Sant Madí... Atlètic de Bilbao-Barça, aquest diumenge des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Inocente Díez, coordinador del club de futbol La Torreta. Primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe, RAC 1.
Dormir en tu boca, me muero por...
No em treu una cançó, tio.
Vinga. Vinga.
Que se equivoca.
Vale.
Vale,
molt bé.
A banda, que ens hem carregat la teva dignitat poètica.
Prou de rever, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró. RAC1, tots som u. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Les 12 i 20 minuts.
Veu darrere de l'escola el revolt que fa el camí. Si aturava la tartana que portava fins aquí. Des del turó vaig veure la vall i el poble que dormia. Dalt del castell la lluna va fer-me de guia.
Era un dilluns, era el dilluns 13 de març, fa gairebé un any, ho farà aviat, quan va començar a aparèixer la informació ben d'hora al matí, que feia setmanes que corria moltes redaccions o que semblava que s'havia de... que es caminava cap allà, que Manel, una de les bandes més importants de les últimes dues dècades a Catalunya, s'aturava indefinidament. Alguns van dir se separen, no va ser així, però evidentment l'impacte mediàtic i emocional ja hi era igualment. En aquell moment moltes mirades, és cert, es van centrar en Guillem Gisbert, en el lletrista, en el cantant, en el frontman de Manel, amb la pregunta de i ara què? No? Ell, diuen, ara li preguntaré, va posar el mòbil en mode avió durant 3 dies i després va seguir. Fa 3 mesos en Guillem ja va trencar el silenci al món a RAC1, va presentar ja les primeres cançons en solitari i ahir va aparèixer oficialment el disc, el primer del nou projecte musical, que es diu Balla la Masurca, i avui Guillem Gisbert torna a ser en aquest mateix estudi. Com estàs, Guillem? Bon dia.
Bon dia, estic molt bé.
Van ser 3 dies de mòbil silenciat o...
No sé si van ser 3, però en qualsevol cas el mode avió és de les coses més meravelloses que ens ha donat la tecnologia últimament i va molt bé.
Fa servir gaire?
El faig servir bastant, el mode avió, sí. El poso la nit i en general, en moments d'aquests, aquests dies, per exemple, també, que hi ha moments d'aquests que hi ha com onades mediàtiques que són breus, en el meu cas, no? Però que són dies que es concentra tot molt, doncs em va bé per desconnectar. I una cosa que intento fer també és, si llegeixo algunes coses dels que s'escriuen, m'espero potser un mes o dos, de manera que te n'adones que quan han passat aquests mesos, llavors gairebé res té gaire importància. Llavors, per tant, doncs ja ho vius d'una manera molt diferent.
Bueno, clar, perquè tu, després ho parlarem si vols, però que tu vas estudiar periodisme, vull dir que també saps com van aquestes onades una mica, potser no t'hi has dedicat a dins de les redaccions.
Sí, però pensa que jo vaig començar a estudiar la carrera l'any 99 i això no existia de la mateixa manera, com tu saps, vull dir que...
Sí, ha canviat. Escolta, quin nivell...
A mi a la carrera m'ensenyaven a fer anar Google. O Yahoo, vaja, o sigui, m'ensenyaven a navegar per internet a la carrera.
Imagina't que haguessis d'aplicar els coneixements ara, eh?
Sí, però jo recordo, o sigui, de fet, no sé si en aquell moment jo tenia internet a casa, és que clar, és un
99, home.
Sí, sí.
A veure, nivell de vertigen que has tingut, aquests... Ja no des de la presentació de les cançons quan fa 3 mesos vas venir en aquest estudi, sinó fins i tot abans i després d'allò. Nivell de vertigen de gestionar la situació, de presentar-te en públic i dir, bueno, tinc un projecte en solitari.
Clar, és que passet a passet vas descobrint coses estranyes que d'una manera natural el grup resolia i ni tan sols cap dels quatre se n'adonava, perquè al final és això, que la col·laboració quan està allò, quan l'engranatge funciona, és molt poderosa, funciona d'una manera que està resolent coses del dia a dia amb molta naturalitat, i en canvi trobes que cada coseta de cop et toca a tu. Per tant, m'ha passat molt, que he pensat molt en artistes en solitari que han fet la seva carrera sempre d'aquesta manera, i pensaves i dius, hòstia, realment, quina força, quina energia, i sobretot també quina capacitat de creure en un mateix, perquè clar, vulguis o no, quan tu tens una cançó que més o menys t'agrada, estàs a casa teva escoltant-la, quan treballes en grup i quedes amb tres persones més i dius, hòstia, que bona, i et mires a les cares i dius, hòstia, aquesta cançó és bona, doncs això et dona molta força per seguir endavant. Però seguir creient tu sol en aquella idea, fins que després, en el meu cas, han aparegut els productors que, evidentment, han fet aquesta funció també, però clar, et demana tenir com una columna vertebral molt ben posada.
És del que més has trobat a faltar aquest temps, el punching ball, diguem-ne, el de jo llenço, tu respons i entenem que aquí està passant alguna cosa.
En el cas aquest de la part aquesta més de la composició, és això, trobes a faltar la companyia, trobes a faltar les bromes, trobes a faltar determinats tons que la banda genera que són una mica diferents els que puguin passar només per un cervell. N'era conscient, hi ha una pregunta aquestes d'hòstia, aquest tipus de cançó com la puc fer? O sigui, en el grup sempre hi ha aquella cosa de qui fa què, que realment és una resposta que no, és impossible perquè ho fa el grup, diguem, sí, que sí. No és cap dels éssers humans. I per tant, quan estàs intentant resoldre una cosa, a vegades pensava en allò d'hòstia, com ho faríem? O en un cas d'assaig, com desbloquejaríem aquesta... aquesta cançó que ara mateix no s'acaba de no acaba d'anar allà on jo voldria que anés. Després, en el moment en què han aparegut els productors, ha sigut també interessant veure com s'anaven establint relacions, col·laboracions per fer la música, molt diferents en funció de cada ésser humà, perquè clar, jo al final estava acostumat a treballar d'una manera que era amb aquests tres éssers humans, i després amb els productors amb els que anem treballant, cada procés ha estat bastant diferent, realment.
I la gestió de l'expectativa, perquè en Manel ja us va passar, jo crec que el primer disc pot ser una sorpresa per tothom, inclòs per vosaltres, Alex, que té, però clar, hi ha un segon, i me recordo que tu en aquella entrevista del segon disc deies, és que no sabem com anirà això. Clar, probablement és una situació, no sé si semblant o més intensa en això.
Crec que en aquella època del 10 milles també ens responia una cosa, com a mínim m'ho vaig començar a entendre llavors, que era que evidentment, quan et dediques a una cosa d'aquestes, l'ansietat per com anirà, per com serà rebut, per si agradarà, aquestes coses no poden acabar de desaparèixer del tot encara que passi el temps, i evidentment això existeix. Però hi ha una part que suposo que és el que fa que t'hi puguis dedicar, que és que realment quan estàs treballant, quan estàs realment concentrat amb el producte que sigui que estàs fent, la neura desapareix, perquè estàs concentrat i realment desapareix i estàs preocupat simplement per la feina. Per tant, sí, evidentment hi ha moments en els quals el cap se te'n va i també és una altra cosa que viure en solitud és una responsabilitat, és una càrrega diferent, no?, que la cosa aquesta de Manel, dels quatre. I dels quatre de Manel no sóc segurament jo el que té un caràcter més lleuger per viure aquestes coses. Però tot i així tinc la sort que quan estic treballant realment em despisto i em concentro.
Mm. De seguida parlaré del disc perquè crec que hi ha coses molt interessants, però abans la dedicatòria. A l'Arnau, al Martí i al Roger, amb qui sempre hem pensat que dedicar els discos és una cursileria. Que em sembla un acudit ben travat i alhora una cosa molt bonica de fer.
Sí, em va semblar que era una bona manera d'expressar una mica també el que és aquest disc, que és poder fer coses que, en general, amb ells, en una cançó en la qual les quatre opinions pesaven, doncs algunes d'elles, segurament no les hagués fet. Si ara em preguntessis quines coses que hi ha en aquest disc no les haguessis fet amb ells, no t'ho sabria respondre, però simplement és que, clar, en el moment en el qual quatre opinions pesen, doncs, el monstre que és la cançó doncs, es va circulant i es va convertint en una cosa, i el no ser-hi, doncs, clar, al final eren les meves opinions i les meves idees, la meva inèrcia que m'anava portant cap a un lloc. I llavors, doncs això, la dedicatòria, que era una cosa que recordo moltes converses en les quals, d'una manera molt natural, arribàvem a la conclusió que millor no posar-les. Bueno,
qui tenia la tendència de dir potser podríem dedicar aquest disc?
No, crec que és que també és això, que la comunitat genera un to. I en la comunitat que el to de Manel possiblement, això, posar una dedicatòria és estrany. En el fons he trencat la norma fins a un cert punt, perquè he mantingut la comunitat dins de la dedicatòria. No sé si hagués pogut posar, saps, allò, posar el pap a la mama i tal. No ho crec que ho hagués fet, això.
S'apropen núvols vermells que semblen bancs de corall, però el vent que els porta els escampa i els bancs en segons es desfan.
Clar, sobre la qüestió, i m'agradarà tocar-ho després, perquè fa un temps vam entrevistar el Quimi Portet, i m'agradarà passar-te un document, perquè és interessant, perquè va formar part d'una banda de molt èxit com l'última de la fila, i va decidir passar-se a fer una carrera en solitari, no? I com ho va viure ell. Llavors, tu vas dubtar en algun moment de dir el projecte no es dirà Guillem Gisbert, sinó li posarem un altre nom, que per tant es converteixi en una banda i... bueno, protegeixi fins i tot, em protegeixi una mica com em protegia Manel.
Clar, és a dir, has de tenir una bona idea per fer això. I realment, diguem-ne, m'he dedicat a donar-li voltes a les coses en general, en les cançons i tal, però aquí no li donarà masses voltes. No ho vaig decidir immediatament, però mica en mica es va anar imposant que el més lògic era fotre-li Guillem Gisbert. Me n'adono ara, en el fons, aquests dies, que aquest concepte Guillem Gisbert, que ara té un compte Spotify, és a dir, fins i tot el personatge mediàtic que aquests dies està sortint a les entrevistes, no deixa de ser també una construcció, o sigui, no acaba de ser un ésser humà. I el que passa és que, clar, la coincidència entre l'ésser humà i el personatge, allò, el nom del DNI, no? doncs fa una mica d'impressió. Però...
Ja saps com és aquest Guillem Gisbert?
El personatge públic, encara no, t'ho dic de debò, és a dir, l'estic descobrint aquests dies. Hi ha una cosa de, també, és a dir, el grup protegeix molt a l'ésser humà, perquè al final són quatre persones, s'acaba l'entrevista, vull dir, tu hauràs entrevistat a molts grups i s'acaba l'entrevista i no saps exactament qui són aquells éssers humans perquè, bueno, has tingut una entrevista amb un grup de gent. En canvi, doncs, el focus, quan és només una persona, noto que escalfa d'una manera molt més violenta, és més agressiu, i no sé exactament on aniré a parar en aquest sentit, però bueno, mica en mica.
Mira't, quin importet. A l'octubre la vam entrevistar. Clar, havien regravat les cançons de L'Último de la Fila, sí, quan han tornat a fer. El Quimi va fer el trànsit d'un grup de molt èxit, com deia, a una carrera en solitari. Deia sobre el seu paper dins del grup i en solitari això.
No crec que arribés a haver-hi mai un personatge que m'he portat a dintre. Em sembla que hi ha hagut més un personatge després,
sí,
que he hagut d'espavilar-me amb el meu propi jo, l'he hagut de portar tot a sobre, carregar-lo. Una mica el que jo dic moltes vegades, no? Que el treball amb equip llima i suavitza els teus defectes i, en canvi, potencia les teves qualitats. I el treball en solitari potencia els teus defectes i suavitza les teves qualitats moltes vegades, amb la qual els que estiguin en un conjunt i esperen fer carrera en solitari que es preparin, perquè s'ho han d'enfrontar a la part més farragosa d'un mateix, no? És a dir, jo tinc una cançó que parla d'això, no? Tinc una bèstia dintre meu.
Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí.
La bèstia és molt important perquè és una putada tenir una bèstia dintre, però també és la que es diverteix, la que fa cançons, la que s'enamora. O sigui, la bèstia s'ha de cuidar.
Com ho has vist, la definició aquesta de llima, el grup llima les deficiències o bueno, en fi, els defectes i no, no, realça les virtuts.
M'ha semblat brillant la declaració, sempre és brillant el Quimi Portet. Sí, l'altre dia també estava, no sé, durant el procés, llegia un llibre que en un moment donat s'aturava a parlar dels Beatles i explicava com també en el fons diguem-ne, aquestes bandes que generen aquesta mena d'energia que els quatre membres junts al de l'escenari generen una cosa estranya i després quan fan la carrera en solitari pues, parlava, pues, no sé, que un es torna massa pesat en política, l'altre és un sarcasme que és impossible d'apropar-t'hi excessivament i l'altre és un cursi, no? I en canvi la suma de les coses, bueno, després hi ha el Ringo, però vull dir que la suma de les personalitats genera la cosa que és el això, no? Vull dir, en aquest cas els Beatles. Quina és aquesta part dels defectes que acabarà aflorant? Home, jo més o menys tinc una lleugera idea de quins són i suposo que tinc una baralla perquè no acabin de sortir. No te'ls diré ara.
No preguntis, no?
No, però sí que sé... sí que sé com hi ha hagut moltes coses que tenien a veure amb Manel no tenien a veure amb mi. I per tant, no sé exactament què m'anaria sortint. L'altre dia en una entrevista em vaig recordar una història que era quan vam fer una versió de Mishima en un concert de Mishima fa 30.000 anys. Era la cançó aquesta que es diu Cercle Hebreu.
Cercle Hebreu,
sí. Hi havia un moment que estàvem a la plaça del Sol, diria jo, asseguts i estàvem pensant, vam allargar la lletra i surten uns versos una mica diferents que allarguen una mica la mateixa mètrica i tal. Llavors jo vaig dir, fem una cosa, direm, tan fans que ens hem comprat tots els discos. I el Roger va dir, no, tan fans que ens hem baixat tots els discos. Doncs això és un grup de música. Vull dir, la pentinada final fa la frase molt millor i li dona una lleugeresa, un sentit de l'humor, una cosa. Això és la col·laboració de Manel.
I la teva bèstia, què te la portes?
No, la meva bèstia vaig fent, però també et dic una cosa.
S'ha de cuidar, no?
Sí, no, i a veure, el grup m'ha salvat en la part professional, però l'altre va fent també, vull dir que no, anem fent, no, tot bé.
I ja no pensem que qui no ens veu no fa tant temps que ens estimava i vivíem esprement-ho sense por i ens drogàvem l'organisme amb il·lusió.
Cal, suposo que t'han preguntat també últimament la durada de les cançons, tot i que tinc la impressió que tampoc no és un canvi tan radical respecte a Manel. Sí que és veritat que aquí hi ha cançons moltes, de 4, 5, 6, una de 7 minuts, però Manel tenia, jo competeixo, dura més de 8 minuts la cançó, no?
Sí, Manel no s'ha caracteritzat per fer cançons curtes tampoc, i sobretot crec que sí que s'ha caracteritzat per saber fer cançons llargues, en el sentit que quan jo portava textos d'aquests, com la Jo competeixo, érem capaços de que les cançons, des del meu punt de vista, fossin distretes i es poguessin seguir, que no fossin molt pesades. Sí que és veritat que aquests dies m'estan subratllant molt el tema, però jo penso que la qüestió de la llargada És a dir, sí que passa a vegades amb el grup que de cop hi ha algú que et diu, hòstia, aquesta estrofa potser no cal. I en general retallar moltes vegades ajuda. I la persona que està escrivint la cançó en aquell moment no ho veu, o fins i tot està enamorat, és lo típic, no et pots enamorar d'una frase o coses d'aquestes quan estàs treballant en una cançó, perquè després de cop fas l'esforç de provar, fer un arxiu paral·lel i borrar-la, i te la tornes a mirar al cap de dos dies i dius, ah, vale, és millor realment. Clar, en aquest cas no hi ha estat. No, és a dir, podria ser que si això fos un disc de Manel i hi hagués alguna estrofa que estigués fora, podria ser, no ho sé. Però també sé que cançons com, no sé, el General Lluna, per exemple, o la Miracle a les Planes, no crec que fossin diferents, perquè té sentit que siguin llargues, d'alguna manera.
Mm-hmm. Aquesta cançó, Waltzing Matilda, és una cançó molt de caminar, no? De sortir a passejar. Crec que és una de les coses que tu has dit que sempre és una, no sé, és una font d'inspiració, és una manera amb què tu tens de crear.
Bueno, i de domar la bèstia aquesta o el monstre que deies. És a dir, a mi, bueno, soc una persona bastant nerviosa i caminar m'ajuda molt a treure aquests nervis. I m'ajuda també llavors a pensar i per tant m'ajuda a treballar. Com que faig una cosa que té a veure amb pensar molta estona una idea, una frase, però no és prosa i per tant és això, puc estar mesos per resoldre una estrofa, doncs puc anar xinutxant i de tant en tant trec el mòbil i obro una aplicació i m'apunto alguna cosa i així ho vaig polint. Per tant, que, diguem-ne, treballar jo davant de l'ordinador 4 de la tarda, bueno, va, som-hi, ha passat, però no tant en les lletres, ho faig més en la part musical, perquè la part musical sí que em treu la neura molt més, diguem-ne, puc estar sentat i no tenir neura si estic tocant.
Sobre això d'asseure's i escriure, hi ha una cançó estupenda, que a més els que som fans del cinema i de l'Escopeta Nacional i de Berlanga i de
bueno, clar, sí.
I d'Azcona són així.
Baixant les escales de l'avió, sentint-se cansat el guionista Rafael Azcona.
Aquesta cançó d'Azcona, que parla també de la inspiració, de la capacitat total, de la poètica, és una anècdota real d'Azcona.
Això és una anècdota real que un dia, en això que fan ara les ràdios que recuperen allò en format podcast, en entrevistes antigues,
sí, sí.
Doncs això és una cosa que a la SER és una entrevista que li va fer el Juan Cruz a l'Azcona fa molts anys, és una entrevista dels anys 90, i un dia allò de, hòstia, vaig, no sé com, vull dir, això, voltant per alguna aplicació de podcast, vaig veure que hi havia aquesta entrevista i me la vaig posar a escoltar simplement perquè em venia de gust veure que deia l'Azcona l'any 90 i pico.
Però perquè tu ets seguidor d'Azcona, del seu cinema?
Sí, bueno, perquè m'interessa el personatge i ja està, vull dir, no sé, devien haver-n'hi 15 d'entrevistes que m'interessaven. Sí, sí. I llavors, pues sí, és en aquesta entrevista, al minut 6, l'Azcona explica la història, i bàsicament el que vaig fer va ser transcriure exactament la història. Em va emocionar sobretot, sí, és aquesta cosa que deies de la inspiració, però sobretot també com al final és una mena de història, que, és a dir, ell parla sobretot de com arriba la realització personal via una cosa que no és per allò que el coneixem, no? No té res a veure amb el guió, sinó que troba la realització personal en una cosa tan absurda com és aquest joc amb els avions de paper. Es veu que era una cosa que ell explicava sovint. He anat parlant amb gent després que m'han dit que era una anècdota recurrent de l'Azcona. Llavors la vaig transcriure i vaig pensar, hòstia, podria aconseguir que una declaració d'una entrevista de ràdio d'un podcast de l'any 90 i pico es convertís en una cançó? Era gairebé com un repte estilístic, eh? I clar, diguem-ne, has d'entaforar una declaració com la que t'estic fent jo ara en un format de cançó, has de trobar una melodia, li has de donar una estructura que sigui emocionant, vull dir, són una sèrie de coses que has de trobar com els punts en els quals s'acaben les estrofes, el moment en el qual la melodia s'acaba cap a un lloc que és emocionant, aquest tipus de coses. I per tant, doncs, bueno, va ser un joc al que em vaig dedicar durant unes setmanes i va acabar amb això que estem escoltant.
La cançó, i l'anècdota és que Azcona no troba la inspiració en un hotel a Roma i decideix, en comptes d'escriure a la màquina, fer avions de paper i llançar-lo. I llavors sí, sí. N'hi ha un que vola massa estona per el que seria lògic, no?
Ell respon a la declaració que va durar 17 minuts i es queda tan ample, ningú li qüestiona.
17 minuts.
Ell contesta 17
és
minuts.
Clar, sí. És que 17 minuts.
I parla d'una cosa que no, vaig intentar colar, que no va, al final no està la cançó, ell parla de les tèrmiques. Diu que
les tèrmiques?
Les tèrmiques. Les tèrmiques sembla ser que són aquestes corrents d'aire que la gent que fa parapent i
sí,
tal,
les
quan
coneix.
Salten, les coneix i saben on són i les van a buscar i si enganxes una tèrmica pots estar més estona, tal. Per tant, en aquesta lletra, durant molts dies, vaig intentar fotre la paraula tèrmica, però tenia dos problemes. Un era que, no sé, al Cesc Drújula hi havia algun merder que no acabava de funcionar, i l'altra cosa era que em preocupava, perquè si jo només deia tèrmica, possiblement no s'entendia de què estava parlant. Per tant, després havia de posar-lo dels corrents d'aire calent, i llavors ja era massa estona, i la, diguem-ne que l'acció havia d'avançar.
El tema de la inspiració és un tema que tens una relació còmoda, fàcil? Perquè hi ha molta, com molta literatura, molta poètica en això, no? Ve la inspiració, un raig que colpeja el cervell en aquell moment, no?
Mira, un sotge que m'he portat, que és un savi, hi ha un altre savi, que és el Cisa. Mm-hmm. I el Cisa fa molts anys em va explicar que ell tenia sempre un... Jo crec que era el rebedor, això igual m'ho invento, però un calaix,
sí,
on s'anava apuntant idees que anava tenint al llarg del dia per algun dia posar-se a treballar amb aquestes idees i que fossin cançons. I llavors, quan necessitava fer un disc, anava cap a aquell calaix, l'obria, hi havia tot de paperots, i a partir d'aquí començava a fer el disc que li toqués. Llavors... és el més important, per si et dediques a això, aquest calaix, i que en aquest calaix hi vagin entrant paperots. I de moment jo he tingut la sort que sempre l'he anat poder... El vaig omplint regularment aquests dies, per exemple, que estic amb la promoció i tal, realment el cap no em rega excessivament, però quan la cosa, quan el silenci baixa i el modo avió apareix i tal, llavors torna a aparèixer. De moment he tingut sort.
Sortíem que era fosc als estudiants, que fèiem torn de tarda, travessàvem el campus buit, jo anava mig frustrat.
Que hi ha molta cançó reflexiva, molt d'un tempo determinat, que potser en aquella comparació que farà tothom, i evidentment és inevitable, de Manel, això és molt Manel o és poc Manel, això és molt Manel o poc Manel, hi ha molta de reflexió i molta, no?, aquest to, no? Hi ha aquesta mirada enrere també, això és l'estació de Bellaterra, campus de la Universitat Autònoma on vas estudiar, escenaris de la teva joventut, que no sé si són escenaris tristos o grisos, fins i tot, diries?
Bueno, el to d'aquesta cançó parla una mica de la grisó d'aquells anys a la facultat, de sortir, jo sortia crec que a les 9 de la nit a Bellaterra...
Festa tarda, no?
Sí, jo feia tot de tarda, i parla una mica, però sobretot és, diguem-ne, és la foscor que era de nit, però sobretot també aquella sensació, bueno, com a mínim una que jo vaig viure de jove, que era aquella cosa de no tenir massa clar què volia fer amb la meva vida, aquesta cosa del jove perdut que, no, que realment estava estudiant periodisme, perquè suposo que d'una manera vaga era de lletres, però llavors, bueno, vaig acabar allà sense saber-ho massa, i realment allà va haver-hi com un moment que en el meu cervell va començar a dubtar molt, i va ser un moment que va ser una emoció important per mi, va ser una emoció que se'm va menjar durant un temps.
Quan dius emoció que se'm menja, vols dir que semidepressiva?
No, semidepressiva no, vull dir simplement una qüestió de pensament una mica obsessiu, de donar-li voltes,
de no saber què estic fent exactament.
De no saber què estic fent, i depèn del caràcter que tinguis, igual quan tens aquest tipus d'emocions reacciones o t'hi pots quedar una mica més rumiant, que és el meu caràcter, i per tant vaig estar rumiant i vaig acabar la carrera, vull dir, aquesta història d'aquesta persona que està allò com una mica perduda, però, i de fet fins i tot ara penso que no va estar tan malament, vull dir, vaig fer-hi molt bons amics i en fi, vull dir, gent que fins i tot ha tingut a veure després amb les coses que m'han anat passant, amb la carrera aquesta que he tingut a Estanya de cantant pop, vull dir, que el que passa que en aquell moment ho vius, o jo com a mínim ho vaig viure d'una manera molt, molt, diguem-ne, dramàtica, d'estar com inevitablement direccionat cap a un lloc perquè havia decidit que estudiaria periodisme amb 17 anys.
Hi ha una frase com que em va agachar una mica, ara que has dit de lletres fins l'episodi del Ronyó.
Sí.
Llavors vaig ser de ciència. Què vol dir això? Puc preguntar-ho, això?
Bueno, pots preguntar-ho. Diu que era una persona que va ser de ciència, sí, i de lletres, i llavors va passar una cosa amb el ronyó, i llavors es va fer molt de ciències. Li va tenir una cosa de salut, i llavors va ser de ciències. Però bueno, però ho deixo aquí, vull dir, no...
Deixo la interpretació, no entrarem, no? Què hagués estat d'aquell Guillem Gisbert si no... Gairebé, no sé si és accident, no sé si és per sorpresa, és la sorpresa, la carrera estranya de músic de pop sense Manel. O sigui, cap on anava Guillem Gisbert?
Clar, jo havia estudiat això que deia, no? Estava fent periodisme, vaig fer periodisme, vaig fer uns anys de història de l'art, no vaig acabar perquè ja em vaig posar a treballar, vaig fer les pràctiques al periòdico, vaig estar treballant un temps a l'edició d'Andorra del periòdico, vaig fer una substitució de periodista esportiu.
Escrivies cròniques esportives?
Sí, a veure, vaig estar un temps fent allò, però per exemple recordo una vegada que vaig fer una doble pàgina de rugby, que no t'ho pots... Vull dir, no sé, va ser una cosa... Perquè no sé si no sabia ni les... Ni
la localitzaríem encara, això, no? La maroteca, suposo.
M'imagino que deu estar en alguna banda, sí, sí.
La doble pàgina de rugby la vaig escriure, Andorra, eh?
Sí, la vaig escriure amb l'entrenador al telèfon. Jo li anava dient les preses, en plan, això està ben expressat, és exactament així, perquè no sabia ni què estava dient, realment. Llavors, després ja vaig treballar a departaments de comunicació d'editorials. Què estaria fent? Jo crec, a jutjar per aquells companys meus de periodisme que m'acompanyaven en aquells vagons de ferrocarrils en aquella època, eren gent més o menys de la meva corda, un tant de similar, un percentatge important d'ells són professors d'institut, i penso que seria una cosa que possiblement hagués fet, i els veig molt contents, així que igual estaria feliç de la vida de professor d'institut, els agrada molt, o sigui que bueno, ara mateix quan m'imagino aquest altre camí no pres, diguem, penso que hauria anat per aquí.
Món editorial, perquè deies algunes empreses del món editorial estaves.
Vaig treballar a Edició 62, vaig treballar a RBA, el segell de la Magrana, i van ser això, dos anys, no va arribar a dos anys.
Però estaves al Departament de Comunicació.
Al Departament de Comunicació, sí.
Parlant amb els mitjans...
Sí, portava la premsa, organitzava... rodes d'entrevistes, bàsicament era això, sí.
M'han dit que vas coincidir amb Malcom Otero, potser.
Sí, el Malcom Otero estava a RBA, exacte, sí. Sí, ell era editor, feia d'editor allà.
És que m'ha dit alguna vegada, diu... jo li vaig dir, Guillem, home, no et vagis al món de la música, que no, això és molt difícil. No,
ah, sí, em va donar aquest consell, no me'n recordo.
Sort que no li vas fer cas, com no li fem cas a la majoria, si no... Hi ha molta mirada, no?, de la joventut des de l'home de 40 anys.
Clar, igual m'ha sortit una mica de tant en tant alguna pinzellada de quarenton que bueno, no sé, suposo que és inevitable una mica. Sí. A veure, diguem, parlar sobre la joventut passada és tot un tema i jo, clar, em dedico en el fons a buscar temes i a buscar veure quins són els temes pels que em sento, diguem, legitimat o motivat per parlar-ne. Evidentment, un paio de 20 anys o de 30 que ha estat fins ara, doncs, pues, bueno, és una qüestió que tampoc encara li interessa o potser li tiba en altres temes. I ara, a mi, pues, en aquest moment, m'han sortit frases com això que acabem d'escoltar.
Mm-hmm.
Sembla més o menys normal, perquè, clar, ara ja me la miro amb una mica de distància i puc dir coses.
Clar, això, aquesta cosa també és interessant respecte a la carrera de Manel, que són 15 anys fent cançons amb un Guillem Gisbert que tenia doncs, 15 anys menys, amb una mirada respecte al món i respecte a la vida determinada. En algun moment d'aquests últims anys t'has trobat cantant cançons que deies igual no m'estic reconeixent ja aquí amb el que deia en aquell moment?
Bé, hi ha una cosa que és molt de les més boniques, crec, que m'estic adonant de la feina aquesta que he anat fent, que és precisament això. De cop tens com una mena de rastre de... de qui has estat, especialment una feina que es dedica a parlar de les emocions que vas sentint, i per tant és una cosa, un privilegi, és una cosa estranyíssima de poder fer aquesta arqueologia de qui eres en aquell moment, vas gravar-ho, és la teva veu, hi ha una cosa molt física. Cançons que transmetin idees o emocions que ara mateix em són alienes, o evidentment que n'hi ha, a vegades penso que estic dient tonteries, a vegades penso que sóc un jove que no sap res, evidentment, però també alhora em sembla molt bé que sigui així, i de fet espero que d'aquí 10 anys sentir aquest disc que estic presentant avui que també em passi.
Clar, però això és curiós perquè la gent que són els seguidors et reclamaran aquelles cançons que potser ja no t'identifiquen, tot i que sigui bonic cantar-les, però que ja no són el mateix que estàs vivint en aquell moment, no? I per tant, potser el risc de sentir-te que estàs, que t'estan reclamant ser... qui eres a l'inici dels Manel?
Bé, jo crec que quan el públic et demana la cançó antiga, no és exactament que t'estiguin demanant que siguis aquella persona que eres, però simplement demanant la cançó perquè els agrada, saps? I perquè volen que la cantis.
I perquè els porten un lloc.
I perquè els porten un lloc, efectivament. Clar, a mi, una ambició que segurament, és a dir, és possiblement impossible arribar-hi, però jo pretenc anar-ne donant d'altres, de cançons, que és probable que no aconsegueixin quallar en gent de manera massiva, com van quallar les primeres cançons dels discos de Manel, però sí que, bueno, d'una manera com més específica, potser en públics més reduïts, espero que puguin moure coses com aquelles cançons, i sobretot que també puguin anar explicant, doncs, pues, bueno, el meu... Però no per explicar el meu creixement personal, i el meu creixement personal no li importa a ningú, gairebé ni a mi, però simplement poder anar a fer cançons que siguin interessants, perquè en el fons això, jo estic pensant en la meva vida professional que vindrà, no la que he viscut.
Que això no deixa de ser com quan, jo crec que Manel us heu reivindicat i us heu transformat moltes vegades com ho estàs fent ara, no? Però la reclamació que va durar un temps de l'ukelele famós, no? I tu sí. Vas fer aquella frase meravellosa, que la tinc gravada, no trobes a faltar l'ukelele, trobes a faltar tu de fa uns quants anys, no? De ser un jove.
Sí, em vaig quedar molt content amb aquella frase, molt a gust, i després al cap d'un parell de dies, em sembla que va ser l'Alfons, el bateria de Mishima, em va enviar un link que hi havia una declaració idèntica
no.
d'Ismael Serrano, que feia 10 anys abans, una cosa així.
No,
sí.
No.
I llavors, per tant, va quedar com una sensació agradolça.
Però no deia ukelele.
No deia ukelele, no.
Pues, no, però sí que vaig pensar que era molt encertada. Si era teva o l'havies llegit i se t'havia
trobat... Jo prometo trobat. Que no havia seguit les declaracions d'Ismael Serrano, però en qualsevol cas no ho puc demostrar, no?
Anem, abans quan dèiem de les cançons reflexives o tranquil·les, etc, també n'hi ha moltes d'altres, òbviament. Una col·laboració ben dilaniana amb la Ludwig Van. Que, per cert, t'hi sents identificat musicalment amb la Ludwig Van?
Bueno, jo crec que, diguem, amb la personalitat de cadascú hi ha una mena de... Com, diguem, hi ha com ànimes en la cultura de la cançó catalana i jo diria que sí, d'una manera més o menys evident, la Ludwig Nosaltres o pues, els discos del Cisa del principi, vull dir, es nota que hi ha com una mena de fil invisible que jo crec que més o menys uneix les estètiques. Al final de tot, igual simplement és que els tres en algun moment de les nostres vides hem copiat a Dylan, eh? Vull dir que igual és així de fàcil. Però bueno, per aquesta via sí que noto una mica aquesta unió i després simplement m'agraden d'una manera, o sigui, més enllà del que pugui haver-hi de proximitat artística, però realment m'agraden molt, crec que són molt bons músics, que estan fent molt bona feina, molt bones cançons, i en aquest cas, aquesta cançó del General Lluna, que és una cançó que en el meu cap havia de sonar tan de gènere, sense, o sigui, desacomplexadament dilaniana, doncs clar, que existeixi en aquesta gènere mateix per algú que vol fer això és un miracle que val la pena aprofitar. La gent que hem escoltat aquest tipus de música ens posem a tocar i en un moment és com una mena de subgènere que el controlem, és una llengua i va ser fàcil i divertit, a més.
Abans, tornant al que et deia, la nostàlgia, què tal la controlem? Te n'allunyes, et molesta musicalment i la imatge que projectes, és una cosa que et preocupa?
El que passa que musicalment no sé exactament quina imatge projecto en relació a la nostàlgia, sé que potser per exemple per la cosa aquesta d'intentar no les cançons antigues, el tenir controlada aquesta cosa, doncs diguem-ne, sé que és un, tornant a la idea del monstre al que m'hi portem, no? Vull dir, és un monstre que convé tenir
controlat,
potser hi ha gent que li surt controlar la nostàlgia d'una manera més natural i jo ho he de fer d'una manera més artificial i anar-ho dient pel món, per tant, a veure, no, vull dir, no estic alliberat de la nostàlgia ni de conya, no?
També és veritat que des del punt de vista del públic d'aquell inici fulgurant de Manel, és cert que coincideix en un moment, ja sé que és una anàlisi poc acurata, però un moment políticament bulliciós, no? D'un país que estava en una situació amb un, ara el segon anàlisi, un Barça triomfant. La imatge de Pep Guardiola al vostre concert, per exemple, al Palau de la Música, s'ubica en un escenari. I 15 anys després, tu t'ho mires i és un Barça que no és triomfant absolut, un país que des del punt de vista polític tal, i uns Manel que han parat.
O sigui,
és una línia que, clar, que jo trobo normal que hi hagi gent que sigui nostàlgica.
Però escolta, però el Guardiola segueix a tope, no?
Sí, però no és el Barça, home.
Sí, però jo crec que de tots nosaltres el Guardiola se n'ha sortit molt.
Això sí, Guardiola sí, la resta, bueno...
No, a veure, el moment aquell, el 2008, el moment aquest del Guardiola va ser molt bèstia. En aquell moment, per exemple, tot el tema del procés no existia,
no,
les entrevistes no se'n parlava. En aquell moment encara era un moment de parlar de si fèiem música cantada en català perquè el reivindicàvem, coses d'aquestes. Això em sorprèn, que encara a la gent jove sento que se'ls hi pregunta. I és una cosa molt estranya que a vegades em deprimeix tenir la sensació de que estem exactament al mateix lloc. En aquell moment jo, quan em feia la pregunta, tenia la sensació que era una cosa superada, i encara veig que es fa la pregunta i possiblement el català està pitjor que llavors. Pel que fa al procés, el vam passar fent entrevistes així mica en mica, amb paciència, i aquí estem.
Que us van preguntar molt sobre això.
Clar, a mesura que has anat fent entrevistes al llarg dels anys, sempre hi ha moments en els quals que toca preguntar coses, i evidentment el procés en un moment donat era una cosa que es preguntava, sí, a veure, es preguntava què n'opines del procés, però sempre sortia, era molt difícil tenir una conversa en una ràdio i que no sortís d'una manera o una altra, no?
Normal. Va, acabo amb aquesta cançó.
És com quedar-se mirant la lluna.
I ara pensava com seran els concerts del Guillem Gisbert. T'ho han preguntat aquests dies si cantaràs cançons de Manel. Dius que tu estàs pensant, em sembla, encara amb alguna, però en principi no és la voluntat, no?
No és la voluntat. El que passa és que, clar, això són 11 cançons, alguna cosa hauré de fer en el directe per allargar-ho.
Disfressar-te de tonero, per exemple. De la tuna.
He buscat, no t'enganyaré, he buscat disfresses de tonero per Google.
No.
Durant aquests dies, pensant en coses, evidentment ho he fet, home.
No.
El que passa que, no, que les he buscat, però no les he adquirit.
Encarregat.
No, sí. Bueno.
Però, i cap la possibilitat que apareixis en un concert per cantar aquesta cançó, que és tonaire, no, 100%.
No, és a dir, quan ho vaig pensar, quan ho vaig buscar, no era pensant en els directes.
Però no seria extraordinari. Un moment determinat, encara que sigui una pandereta, mesos. Alguna cosa, un...
pandereta. No, però bueno, en qualsevol cas sí, és en el meu cap hi havia aquesta idea de la tuna que està tan íntimament relacionada a això, pues, al moviment estudiantil, sí. Bueno, i amb moltes altres connotacions, però en qualsevol cas també la cosa dels estudiants, doncs em feia gràcia escriure una cosa que fossin estudiants cantant a la manca de vocació i bueno, donar-los aquesta, això en el repertori de la tuna. I a part, hi ha una cançó que és Luna de Miel, una versió de Gloria Lasso, Luna de Miel, que és una cançó així com molt de postguerra espanyola que m'agrada molt, i al final l'estètica de la cançó té molt a veure amb la Luna de Miel de la Gloria Lasso.
Però està molt com denostat públicament la tuna, llavors tu et dona la impressió, o sigui, tens una proximitat? T'interessa?
No, m'interessa Luna de Miel de Gloria Lasso, i després i la tuna em sembla una cosa simpatiquíssima Itàlia, i musicalment no em desagrada, no tinc cap mena de problema.
No, saps que se'l critica molt. No, la tuna, no sé què.
Ja ho sé, una colla de feixistes, no sé què, jo sé que és el que la tuna connota, però bueno, ja, és una mica igual, sí.
Però tu t'has disfressat de tonero, ara ja, perquè...
No, no he disfressat mai de tonero, no.
Bueno. No sé si és de tonero, és igual.
Tonaire, tonero, no ho sé.
Tonero. Bueno, no ens quedarem amb la tuna. És un disc meravellós. Es diu Balla la Masurca, del Guillem Gisbert. Es va estrenar ahir i veurem cap on el porta, la bèstia, efectivament, en els pròxims mesos i en els pròxims anys, perquè ja has dit àmpliament que Manel tornarà. Però, mentrestant, tenim Guillem Gisbert per estona. Gràcies, Guillem.
Gràcies, que vagi bé.
5 minuts i arribarem a la 1 del migdia. Fem una pausa i seguim.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Escoltes això? Són els nostres 21.000 propietaris rebent l'avís que avui ja han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt senzill. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Ahir. Avui i sempre Lloguer Segur.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
2 minuts i arribarem a la 1. Nando Jovany, bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Què t'expliques?
Bueno, avui a casa, eh? Avui estic a Osona.
Ah, sí?
Avui
a Camp Jovany.
Sí,
avui a Camp Jovany no estàs... Home, després de la setmana del mobile, tela marinera, eh? Tera. Com va anar?
Ja he voltat. Massa feina. Però bueno, bé. Collons, que sempre volem feina quan en tenim, després diem que en tenim massa.
Sí,
això
home...
És molt català, eh? Això és molt català.
La setmana passada ja em deies que teníeu aquell esdeveniment amb, no sé si era Huawei, el Sant Jordi i tot això. Va anar bé, això, eh?
Exacte, sí. Vam fer un banquet de 1.200, un de 350, tot a tope. Els restaurants... Jo crec que tot el gremi està content, perquè
perfecte.
Ha anat molt bé.
Bueno,
ha anat molt bé.
I ara comencen també les èpoques de fires i tota la pesca, no? Si mires el calendari, bueno, aquest cap de setmana a l'Ampolla hi ha el Gastromar, hi ha... però en fi, cada poble pràcticament sembla que tingui una fira pròpia de gastronomia.
Bueno, si...
no?
Home, si vols, jo penso que això és molt interessant, això de les fires, cap on t'ha derivat. És a dir, hi ha més de 500 fires a tot Catalunya gastronòmiques, eh?
Sí, sí.
Ja no et dic després de la dels tractors, de totes les que es fan a tot arreu, eh? Però aquestes fires gastronòmiques es fan a gairebé tots els pobles, a gairebé totes les comarques. El que té un producte especial el fa, que encara ho sigui més, és perfecte.
Per això, oi que s'ha com ampliat en els últims anys, com que els sí. ajuntaments han anat apostant per fer fires d'aquestes, no sé, la fira de la Botifarra, la Garriga, la festa del Vijove i l'Oli Novell de Sant Jaume dels Domenys, la fira del Carxofa de Prat, la ruta del Xató, la Garoinada, no? Això cada cop n'hi ha més, no?
Cala, mira, aquí, per exemple, les de més a la vora que em toquen, no, que sé jo, la fira de la castanya de Viladrau, la fira del bolet de ceba, la fira de la tòfona de Centelles fa més de 16 anys que es fan. No, hi ha moltes fires que fa 20, 30, 40 anys, la del pollastre de Vilafranca, la dels...